Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Frenar les ocupacions conflictives és un dels objectius del govern municipal i per aconseguir-ho ha posat en marxa un protocol d'actuació conjunt amb la policia. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que s'està aplicant la política de tolerància zero i ja està donant resultats.
Al final el que volem evitar, òbviament, és com ens estava passant fins ara, que la nostra ciutat, diguem, fos una ciutat fàcil, no entre les màfies, no és el que ocorre moltes vegades. Sabadell és fàcil ocupar, doncs bé, nosaltres creiem que en aquest any, que hem sigut molt contundents amb aquesta política, doncs s'ha començat a revertir aquesta tendència i, per tant, entenem que també és a favor i va a favor, doncs, de la ciutat de Sabadell.
En el primer any de mandat s'ha actuat en una seixantena d'ocupacions conflictives, les mateixes que el govern quadripartit en 4 anys.
Avui es compleix un any de l'operació Judas, que es va saldar amb 9 detinguts per un possible delicte de terrorisme, 4 dels quals a Sabadell.
2 dels arrestats van quedar en llibertat el mateix dia, mentre que Xavi Duch i Jordi Ros van passar més de 3 mesos en presó preventiva. El CDR ha convocat una concentració d'aquí a una hora a la plaça Sant Roc per reclamar l'absolució dels investigats.
I en esports, Aaron Rey i Xavi Boniquet es troben recuperats de les seves lesions.
Avui han pogut entrenar-se amb normalitat amb la resta de la plantilla. D'aquesta manera, la llista d'absències de cara al partit d'aquest diumenge contra el Mallorca va disminuint.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat considerablement respecte als últims dies, que aquesta hora teníem 23-24 graus. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? La bonança es queda o tornaran a haver canvis? Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, què tal? Avui tenim una jornada més tranquil·la. Pocs núvols en general, tot i que hi haurà un increment de la nuvolositat al llarg d'aquesta tarda, que ja s'està produint, de fet, pel sud del país, doncs aquest increment dels núvols el notarem a tot el territori. Però en conjunt dominarà més sol que no pas núvols a l'est, i sí que a l'oest allà la nuvolositat serà més compacta i fins i tot pot deixar alguna tímida precipitació a partir de la mitja tarda o ja tirant de cara al vespre. De cara a demà, el increment del núvol serà evident a tot el país, sobretot de matinada i fins a mitja tarda. Els núvols deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat a l'oest i al sud del territori, amb alguna tímida precipitació al centre de la jornada i a la resta poc o mig ennuvolat. Això sí, al litoral i al prelitoral central creixeran nuvolades al migdia que localment poden deixar arrossar xàfecs i alguna tempesta, però això serà transitori, perquè ja al final del dia tornarà a marxar la nuvolositat. I és que al final del dia entrarà ja el vent de component oest, més reforçat als dos extrems del litoral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 4 quilòmetres de retencions a la C58 al seu pas per Terrassa en sentit nord. També hi ha problemes a la B30 al seu pas per Cerdanyola en sentit nord també, on hi ha 2 quilòmetres de retencions. I a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, tolerància zero amb les ocupacions conflictives. El govern municipal ha fet bandera avui de la seva política per frenar les ocupacions que generen malestar entre el veïnat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha comparat la seva gestió amb la del govern anterior, a qui ha acusat de no actuar per frenar aquesta pràctica.
Sí, de fet, assegura que durant el seu mandat s'han intervingut una seixantena d'ocupacions, la mateixa xifra en un any que durant tot el govern quadripartit des del 2015. El tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, ha assegurat que s'ha establert un nou protocol per activar les intervencions policials.
Pues s'ha iniciat pues, un protocol per poder evitar, en la constància i la dedicació de la policia municipal des de qualsevol dels torns que tenim implantat a la policia, per a través d'aquest sistema de no consolidar la mora d'aquests ocupes que ja tenien perfil molt determinats per fer ocupacions d'aquesta mena, que són el tema de màfies que es dediquen a cobrar a un tercer la possessió de l'habitatge, una vegada que ells han fet l'entrada, o l'altre tipus d'incívics que es dediquen bàsicament a extorsionar les comunitats i els veïns que a través de generar molèsties després reclamen quantitats econòmiques.
Alhora, també volen acabar amb les ocupacions d'habitatges públics, en les quals els agents ja poden actuar com si fossin primeres residències. Eloi Corté, regidor d'Habitatge, explica els problemes que generen.
Són pisos en gran part destinats al parc d'habitatge d'emergència social i això vol dir que hi ha famílies que han fet la sol·licitud pel conducte reglamentari, han presentat la sol·licitud de Vimusa, estan esperant la resolució de la mesa d'emergència i en molts casos veuen impedit el seu accés en aquest habitatge perquè està ocupat.
Des de la Crida per Sabadell han criticat que el govern faci aquest tipus de rodes de premsa criminalitzant l'ocupació quan el coronavirus encara accentuarà més les necessitats de les famílies. A Sabadell hi ha 1.332 habitatges ocupats d'un total de 93.000 immobles. Es calcula que prop de 8.000 estan buits.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El nombre de grups escolars aïllats a Sabadell per contacte amb casos de coronavirus es manté estable en la segona setmana de curs amb lleugeres variacions, segons dades facilitades per la Generalitat. Ara mateix hi ha 9 grups escolars aïllats dels 1.300 que conformen l'alumnat dels centres sabadellencs.
L'escola Espronceda, l'escola industrial, l'Institut Arraona, l'escola privada L'Esclop, el Sagrada Família, l'escola Nostra Llar i l'escola Serra tenen un grup aïllat cadascun, mentre que l'Institut Agustí Serra en té 2. A més, hi ha 14 centres educatius més on s'han registrat positius de coronavirus, però no ha calgut aïllar cap grup.
Tot i l'estabilitat en el nombre de possibles contagis registrats a les aules i com a resposta a les demandes de les escoles i d'associacions de famílies, l'Ajuntament actuarà a l'entorn de 4 centres educatius més.
El tinent d'alcaldessa de l'àrea de cohesió territorial, Jesús Rodríguez, assegura que l'executiu del PSC i Podem ja tenia la voluntat de treballar cap a la pacificació dels entorns escolars, però que el coronavirus ha accelerat aquests treballs.
El Covid ens ha obligat o ens ha obert també la porta de que els pares i mares pues, entenguessin que aquesta situació, pues, perquè estem treballant des del principi per intentar fomentar el que és el que la gent pugui anar caminant o en bicicleta cap als centres educatius. I tot plegat pues, feia preveure que si implantaven aquesta decisió i ja visualitzem que té una significació, la mateixa població pues, se n'adonaria de que aquests canvis que anem a fer pues, són canvis que s'han de fer.
Més enllà d'aquestes mesures relacionades amb les entrades i sortides de les escoles, l'Ajuntament també ha autoritzat l'ús de pistes, parcs i places públiques per a les activitats que els centres considerin necessàries. De moment, les escoles beneficiades d'aquesta iniciativa són el Virolet, Del Sol i l'Institut Can Uriac i l'Institut Sabadell i el Sagrada Família.
L'Hospital de Sabadell ha registrat prop de 100 nous casos de coronavirus des de dilluns. En concret, han estat 97 els tests positius que s'han fet al Taulí, 67 més que en l'últim recompte. En els últims dos dies s'han ingressat 7 persones i una ha perdut la vida a conseqüència de la pandèmia. Actualment, a l'Hospital Sabadellenc hi ha 83 persones ingressades, 7 de les quals són a l'UCI. Són 2 hospitalitzacions més que dilluns. Voluntari, reversible i sense costos pel treballador. El Consell de Ministres ha aprovat una llei de teletreball per l'empresa privada amb aquestes 3 premisses avalades pels sindicats i la patronal. Serà efectiva d'aquí a 3 mesos i s'hi podran acollir tots els treballadors que facin un 30% de la jornada a distància.
Aquesta opció de ser sempre voluntària i les despeses de treballar des de casa les haurà d'assumir l'empresari. Ara bé, l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Nacho Parra, ha dit que la lletra petita s'haurà de negociar a cada empresa. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La llei l'únic que preveu o l'únic que regula és que el treballador no podrà assumir despeses extres derivades de la prestació de serveis. Segurament això acabarà sent una qüestió jurisprudencial, és a dir, quines despeses han de ser assumides per part de l'empresa i quines despeses no hauran de ser assumides per part de l'empresa, segurament acabarà sent una qüestió de delimitació per part dels tribunals en el dia a dia, en els procediments judicials que puguin existir.
També s'haurà de vetllar perquè els treballadors a distància tinguin les mateixes possibilitats de promoció i formació que els altres, sobretot per evitar la bretxa de gènere, com apunta Sandra Canyete, responsable de política sindical i comunicació de la UGT.
A nosaltres ens preocupa molt, i encara que s'ha posat aquí les mesures pel tal d'evitar-ho, el tema de la promoció professional, tots aquells complements que es puguin portar a terme, complements sempre extrasalarials, que és on trobem majoritàriament la bretxa, sobretot tots aquells complements que es puguin adjudicar a treball presencial.
Per part de Comissions Obreres han destacat que s'ha garantit que l'atenció presencial dels serveis a les persones es mantingui, encara que els treballadors es puguin acollir al treball a distància.
Notícies vespre.
Avui fa un any, Sabadell va ser un dels escenaris de l'operació Judas, un operatiu policial que va detenir fins a 9 persones investigades per terrorisme. A la ciutat, dos dels detinguts, Clara Borrell i David Budria, van ser posats en llibertat aquella mateixa tarda, mentre que Xavi Duc i Jordi Ros van passar més de 3 mesos en presó preventiva.
Un any després, Ros ha explicat a aquesta emissora que les primeres hores de la detenció van ser d'una brutalitat extrema per part dels agents de la Guàrdia Civil i ha negat tots els càrrecs que se'ls imputen, entre les quals hi ha el delicte de terrorisme.
Des del minut 1 no s'ha trobat res del que es va dir a la premsa i que és clarament una filtració per condemnar el que és el moviment pacifista i independentista de Catalunya.
Per la seva banda, Xavi Pellicer, sabadellenc i portaveu d'Alerta Solidària, explica com va viure ell el dia 23 de setembre del 2019.
És complicat perquè també t'intentes fer una barrera i tot i que pugui estar venint una operació a Sabadell i que pugui estar afectant persones en aquest cas que coneixes, doncs com el Xavi, que porta molts anys a comissió de festes populars de Sabadell i és una persona molt coneguda a la ciutat, doncs intentes deixar a banda totes aquestes sensacions i dedicar-te a la teva tasca, no? Tot i així, doncs, és una, òbviament, com suposo que per tota la gent de Sabadell, va ser una muntanya russa aquell dia d'emocions de quan veies que s'enduien algú que coneixies.
A hores d'ara, els nou investigats segueixen en llibertat condicional. Xavi Pellicer explica en quin punt es troba el procés judicial.
Formalment, aquestes persones estan investigades pels delictes de terrorisme, etc. Encara no estan acusades, perquè encara no hem arribat a aquesta fase. I ara el que estem esperant nosaltres és que se'ns mostri alguna prova de per què se'ls està acusant del que se'ls està acusant. Perquè havent vist el sumari i havent tingut accés molt temps després de tota la informació, el que hem vist és que les acusacions no es sustenten per enlloc.
El CDR de Sabadell ha convocat una manifestació aquest vespre a les 8 a la plaça Sant Roc per demanar l'absolució dels investigats.
El jutjat d'instrucció de Sabadell ha admès a tràmit la querella de Jordi Ros contra la Guàrdia Civil. La seva defensa denunciava irregularitats durant l'escorcoll domiciliari, així com també amenaces, coaccions i la impossibilitat d'accedir a l'assistència del seu advocat. Des d'Alerta Solidària valoren positivament l'admissió a tràmit d'aquesta querella i denuncien un cop més que aquesta operació només pretenia criminalitzar el moviment independentista.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
El context de pandèmia de coronavirus ha provocat una davallada dels banyistes que han passat per les piscines municipals aquest estiu. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, els usuaris de les instal·lacions s'han reduït a menys de la meitat. Concretament, la temporada s'ha tancat amb 121.000 usuaris al conjunt de piscines, mentre que l'estiu passat superaven els 285.000.
La bassa segueix sent l'equipament que ha acollit més banyistes, amb 76.678, enfront als 162.000 registrats a finals de l'agost del 2019. La davallada d'usuaris és encara més accentuat proporcionalment a la resta de piscines municipals. Han sumat prop de 45.000 usuaris aquest estiu, mentre que l'any passat van acollir-ne 123.000. Malgrat aquest descens d'usuaris, la regidora d'Esports, Laura Reyes, les valora positivament.
És cert que ha estat una temporada excepcional per a tothom, per la situació d'emergència sanitària que hem viscut i que estem vivint encara, un fet que ha comportat mesures també extraordinàries i amb una reducció, per exemple, dels aforaments. Això, no obstant, estem satisfets perquè ha quedat demostrada la utilitat de les mesures aplicades i hem pogut oferir al conjunt de la ciutadania la possibilitat de gaudir de les piscines amb les màximes garanties de seguretat.
Per prevenir contagis de coronavirus, les piscines han introduït molts canvis aquest estiu que han condicionat el seu ús. D'una banda, s'ha tancat al migdia per procedir a la neteja dels equipaments i l'entrada només era vàlida per un torn. De l'altra, només estava habilitada la compra anticipada d'entrades per evitar cues, amb limitació de nombre d'entrades per persona. Un 90% d'aquestes s'han venut per internet, mentre que només un 10% ha accedit a les taquilles per adquirir-les.
Més notícies en format més breu quan falta un minut per un quart de vuit. El sabadellenc Mingo Massaguer és el nou president de la Comissió Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d'Esquerra Republicana.
Ha comptat amb l'aval unànime dels seus membres arran de la renovació dels òrgans de govern del partit. D'aquesta manera, Massaguer es converteix en membre del Consell Nacional d'Esquerra, el màxim òrgan entre congressos. Un total d'11 militants d'Esquerra Republicana de Sabadell formen part dels equips de comissions sectorials d'Esquerra o dels seus consells assessors.
La Fundació Fluidra ha donat a la residència a Domus Vi Sabadell Ciutat una cabina terapèutica conjuntament amb la companyia desenvolupadora i Sensei.
Es tracta d'un gin que dona estímuls sensorials als residents a través d'hidromassatge i aigua polvoritzada. La tria del centre beneficiat del regal s'ha fet mitjançant un concurs de relats sobre l'experiència de la pandèmia. Està dedicat a l'àvia de l'inventor, de nom Lucía, i així han batejat la màquina. El seu creador, Eduard Segura, director d'Isensi, explica com se la va inventar.
Se'm va ocórrer la idea de fer un concepte el qual beneficiés a les persones grans i a fer la feina dels treballadors. Llavors, a través de la higiene vaig pensar que podria ser una bona manera i a partir d'aquí doncs, vaig començar a treballar amb un concepte amb el qual he afegit doncs, tots els estímuls sensorials, com la música, com els aromes, els colors, però sobretot la hidroteràpia i el contacte del gerocultor amb el resident. Al final el que volen la gent gran és carinyo.
Gràcies a la seva aplicació, alguns residents milloren tant que se'ls pot retirar una part de medicació.
En successos, detinguts dos lladres infraganti quan intentaven robar dins una casa a Sant Cugat del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra els van enxampar pujant per una barana per tal d'accedir a la terrassa després que intentessin entrar prèviament a una altra casa del barri de Sant Francesc. Es dona la circumstància que un d'ells ja acumulava diversos antecedents policials per diferents tipologies delictives. Els detinguts van passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Rubí, qui va decretar llibertat amb càrrecs per tots dos.
I a Sant Cugat mateix, un home mort mentre treballava en una obra de reforma en una casa particular.
Els fets van passar quan estava descarregant sacs en una bastida i es va precipitar d'una alçada de 8 metres. Els serveis d'emergències van traslladar el treballador en estat molt greu a un centre hospitalari on va morir hores més tard.
A aquesta hora està en marxa la presentació de les novetats que s'incorporen al Museu d'Art de Sabadell. Allà hi tenim el nostre company Pau Duran perquè ens informi de quines són i en què consisteixen. Bona tarda, Pau, de què es tracta?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, es tracta d'un audiovisual i una audioguia que a partir de demà es podran començar a gaudir per part dels visitants que vinguin al Museu d'Art de Sabadell. Pel que fa a la instal·lació videoartística, es tracta d'una projecció, de fet, de 6 projectors que interactuen mentre es va veient els continguts, que dura 9 minuts aproximadament, i és un documental que es diu Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles. El narrador suposat és Enric Turull Comadran, que aparenta tenir 14 anys i conversa amb el seu pare, Pere Turull Sallent, de 73. Se situen a l'any 1869 i parlen de la família, la casa, la fàbrica, la ciutat, però també del poder i l'estètica. S'hi combina la teatralització amb la narració dels fets. S'hi recorda, per exemple, doncs, el dinar d'Isabel II a la casa, els membres de la família que van ser diputats a les Corts, també les 6 alcaldies del Patriarca o la visita del New York Times, però també els salaris baixos o el treball infantil. Ha estat fet per Lluís Campmajor, amb guió de Plàcid García Planas, producció de Carina Garrido i la música de Berni Mora. Pel que fa a l'audioguia, està en 4 idiomes i compta amb les veus dels sabadellencs Clara Borrell i Janot Cava. Es carrega amb un codi QR que es pot trobar a les diferents sales dels museus i està feta amb Visit Museum, que és l'aplicació mòbil dels museus catalans promoguda pel Departament de Cultura i el Departament d'Empresa i Coneixement. Aquesta app presenta també totes les dades pràctiques per la visita i enllaços per si algú vol ampliar la informació respecte al que està veient o també poder compartir l'experiència a les xarxes socials.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora des del Museu d'Art. I no deixem la cultura perquè l'il·lustrador sabadellenc Ricard Efa ha guanyat el prestigiós Premi Prix Atomium 2020, el millor còmic històric de l'any. El jurat belga ha volgut premiar la novel·la gràfica Django Main de Feu, una obra que gira entorn a la vida del guitarrista Django Reinhardt.
En aquesta novel·la, el sabadellenc Ricard Efa ha col·laborat amb Salva Rubio, guionista, amb qui Efa ja havia treballat amb anterioritat. En aquesta obra, el duo tracta la curta vida del guitarrista Django Reinhardt, en especial els seus anys de joventut, quan encara no era conegut mundialment. El mateix F ha explicat en una entrevista al programa Al Matí un dels incidents que marcaran per sempre la vida de Reinhardt.
Tot just quan comença a ser un nom, com dic, rellevant, hi ha un accident. Se li crema la caravana on ell vivia, perquè vivien, com molts encara viuen, a moltes zones. Vivia a l'extraradi de París, amb una caravana de fusta, i per unes circumstàncies diguéssim, anecdòtiques, aquesta caravana s'incendia i ell està dintre i es crema gran part del cos. I entre la part del cos que es crema és la mà. Diguéssim, la mà de foc que dona títol al nostre llibre.
L'obra premiada està disponible només en francès. La versió en català o castellà no arribarà fins d'aquí uns mesos.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dijous?
Primer obrirem les portes a la nostra galeria d'art particular,
el Cub Blanc,
perquè volem descobrir a la sabadellenca Paula Blanco per conèixer l'exposició Resiliència a l'Acadèmia de Belles Arts. Després descobrirem la instal·lació videoartística Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles, de la mà dels seus creadors, que es pot veure, atenció, aquests dies al Museu d'Art de Sabadell, a la Casa Turull. I també obrirem les portes als prescriptors per conèixer les seves recomanacions en l'àmbit de la cultura, per no avorrir-nos aquest cap de setmana.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del Procicat, que ha aprovat limitar a 6 persones les reunions socials per reduir els contagis per coronavirus.
D'aquesta manera, accepta la proposta que va posar ahir sobre la taula Salut, de manera que a les taules dels bars i restaurants i a les trobades al carrer el límit ja no seran de 10 persones. Per contra, el Procicat decideix no tancar els parcs infantils, tot i que fa noves recomanacions a les famílies i a les administracions locals.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que la segona onada de la Covid-19 és de menor intensitat i velocitat.
Així mateix, també afecta a persones més joves i hi ha un alt percentatge de simptomàtics. Tot i això, Illa assegura que cal reforçar l'atenció primària, que és on recauen el major nombre de diagnòstics.
El màxim comandament de la policia espanyola al dispositiu de l'Escola Prosperitat de Barcelona l'1 d'octubre ha reiterat que no hi havia cap ordre concreta d'actuar amb severitat.
Durant la seva declaració com a investigat, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha apuntat que les directrius eren actuar amb proporcionalitat i arribar a les urnes fent passadissos. També han declarat dos agents que formaven part dels dispositius a les escoles Agora i Dolors Montserdà. Un d'ells ha reconegut que s'esperaven que la gent concentrada els dificultés entre les escoles, però no el grau d'hostilitat que es van trobar.
Condemnat a 20 anys de presó, Rodrigo Lanza, protagonista del documental Ciutat Morta, per la mort d'un home a Saragossa en l'anomenat cas 4F.
Per aquest mateix cas, ja va ser condemnat a 5 anys de presó per un delicte de lesions imprudents, però aquell primer judici va ser anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia d'Aragó. L'audiència de Saragossa l'ha condemnat a 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb l'agreujant d'haver actuat per motius ideològics i a indemnitzar la família de la víctima amb 200.000 euros.
I un últim apunt, el Tribunal Suprem dona la raó als Riders i conclou que la seva relació amb Glovo és laboral.
Aquesta és la primera sentència sobre la regulació de la feina dels treballadors de la companyia i considera que existeix una dependència entre les dues parts. En aquest sentit, determina que Glovo no és una mera intermediària en la contractació de serveis entre comerços i repartidors.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La llista de lesionats al Centre d'Esport Sabadell ha donat un respir a Antonio Hidalgo durant el dia d'avui. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En la represa dels entrenaments aquest matí, Xavi Boniquet i Aaron Rey han treballat amb normalitat amb la resta de la plantilla.
Una sessió que ha tingut lloc al CAR de Sant Cugat per preparar el partit d'aquest diumenge al camp del Mallorca. Això sí, Adri Cuevas ha seguit treballant al marge. Recordem que seran baixes segures Pedro Capó, Edgar Hernández i Aleix Coc per lesió i Àngel Martínez per sanció. Avui no ha comparegut cap jugador del Sabadell, però sí un del Mallorca, Abdon Prats. Tot i haver aconseguit un punt molt valuós davant l'Espanyol el passat cap de setmana, els de Luis García encara no han vist porteria en dues jornades. Pel davanter, però, no hi ha preocupació.
La veritat que no me preocupa gens. Estem, bueno, com tots sabeu, hi ha hagut un canvi de cos tècnic, estem adquirint les noves coses que assimilant les noves coses que vol el míster, i jo crec que aquest equip té molt de marge de millora i se veurà en els partits que venen, no?
A les 4 de la tarda del diumenge arrencarà aquest Mallorca-Sabadell de la tercera jornada de la Lliga Smartbank.
De moment, els partits continuaran sent a porta tancada i per això el centre d'esports està engegant diverses iniciatives per tenir amb tensió els seus socis. El club, per exemple, posa a la seva disposició un sorteig per seguir la retransmissió dels partits amb un acompanyant en espais emblemàtics.
A la sala VIP de la Nova Creu Alta, quan el Sabadell jugui fora, i a l'hotel Urpí amb l'aforament limitat i amb la narració de Ràdio Sabadell sintonitzada. Iniciatives que es fan necessàries mentre no hi pugui haver aficionats a les graderies. La campanya d'aquest any, amb l'objectiu d'arribar als 5.000 socis, s'està trobant precisament amb aquest contratemps com a principal entrebanc, la impossibilitat d'assistir a l'estadi. Anna Navés, la vicepresidenta del Centre d'Esports, ha fet una crida a l'afició.
La resposta ha estat molt positiva, tot i que encara queden uns 1.800 socis de la temporada passada que estan allí pensant a veure si es fan socis o no, amb els que fem una crida perquè assumin aquest projecte, es pugui o no es pugui entrar, el Sabadell continua. El Sabadell necessita de tothom, d'ells, de les empreses i de tots.
Navés també ha anunciat noves iniciatives de cara als pròxims dies que se sumaran a aquesta de Viu el teu partit estrella.
En futbol formatiu, el Mercantil ja sap amb quins rivals es toparà la Lliga Nacional Juvenil. Aquesta categoria estarà igualment dividida en subgrups, dues fases, i els punts aconseguits a la primera s'arrossegaran pel tram decisiu de campionat.
Els blaugrana han quedat emmarcats dins del subgrup 7B, juntament amb el Llagostera, Badalona, Mataró, Fundació Esportiva Grama, Manlleu i quatre juvenils B, DAM, Espanyol, Jàbac i Girona. En canvi, encara no s'ha comunicat quants equips accedirien a la segona fase per intentar pujar i quants ho farien per la permanència. Tot i això, a Raona Marinals ja han començat a fer els seus pronòstics. Carlos López és el director esportiu mercantilista.
Fent una miqueta de càbales, no? I si busquem una miqueta de semblances amb el que estan fent a Primera Catalana i tal, doncs sembla ser, no?, que a partir del grup entre 5 o entre 4 i 6 els descensos estan clars, o sigui, hi haurà dos descensos i els quatre ascensos de preferent i tal, per tant, que haurien de baixar 6. A partir d'aquí no sé on faran el tall, si faran 5 i 5, si faran 6 i 4 com a Primera Catalana, i llavors hem de saber què passa amb els Bs, perquè és important aquesta categoria saber què passa amb els Bs, que hipotèticament molts es fiquen a la fase d'ascens, si ells evidentment només deuen lluitar per Copa Catalunya, però clar, el tall és molt dur a la veritat, també, per exemple, en el seu grup que hem caigut nosaltres, no?
El debut no serà fins al cap de setmana de l'1 de novembre, la mateixa data que la Divisió d'Honor, i serà el camp d'un B, al Girona. El Sabadell juvenil, per cert, ha anunciat avui el fitxatge del porter internacional amb la selecció sub-17, Pol Tristan.
Obrim bloc poliesportiu. Waterpolo, els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell disputen d'aquí a poc més d'una hora, 8:45, una nova jornada de la fase de grups de la Copa Catalunya. El masculí es veurà les cares amb el Premià, en el que a priori ha de ser un compromís molt assequible per als de Quim Colet.
Similar situació per al femení, que després de començar guanyant a la piscina del Terrassa i dissabte a Calllón contra el Sant Andreu, visitarà la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Allà hi és enguany l'exportera del club, Ainara Ferrer. Per tant, avui toca retrobament amb les seves antigues companyes de vestidor.
He parlat amb algunes i sí que és això de dir, hòstia, serà una mica raro enfrontar-me a vosaltres, però bueno, al final no és algo que sigui nou, ja ha passat més d'una vegada d'enfrontar-te amb altres companyes i es portarà de la millor manera possible.
L'Atlètic Barceloneta sembla estar apostant per fer un femení més competitiu i acostar-se al poder hegemònic del masculí. D'aquí a 10 dies, de fet, l'equip on hi juga ara Ferrer té una cita important a Madrid, les fases d'ascens a Primera Divisió. El rival serà el Bidassó en un duel a cara o creu.
I en tenis, Georgina García ha hagut de suar de valent per avançar ronda a la República Txeca. Després de perdre el primer set, la jugadora del tenis Sabadell li ha remuntat el partit a l'anfitriona Palikova per avançar a vuitens de final.
D'aquesta manera, García ha donat continuïtat al bon moment que viu després del títol aconseguit a Portugal fa uns dies. Feia 32 mesos des del gener del 2018 que Huracán no aixecava un trofeu individual. Confirmades les bones sensacions, ara té clars els pròxims passos a fer.
En principi estic classificada ja per la quali de l'Open d'Austràlia, que això era un dels meus mini objectius, perquè clar, sí que és veritat que, bueno, que tu has de tenir objectius més grans, però penso que és millor mirar a curta distància, perquè és que si no te vuelves loco, com la meta està molt lluny, saps? Llavors, bueno, ara mateix pues, el meu mini objectiu següent és tornar al top 200.
Demà, la seva rival a vuitens de final en aquest torneig ITF de la República Txeca serà la romanesa Nicoleta Dascalu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el 13 i l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.